El Memorial per la Pau Joan XXIII ha distingit enguany l'activista afganesa per la Pau Nadia Gulam. El comitè del Premi ha valorat especialment la seva trajectòria en favor de la pau a l'Afganistan, independentment de qualsevol interès polític, partidista o religiós. Una tasca gens fàcil. Nadia Gulam, benvinguda a Cugat Media.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Primer de tot, enhorabona per aquest reconeixement, que a més és el guardó més antic que es concedeix a Catalunya per la pau. Per què serveixen els premis?
Primer de tot, estic molt agraïda per aquest reconeixement i aquests premis, aquest tipus de reconeixement, el que fa visibilitzar la nostra tasca, perquè el món vegi que aquest no és un simplement de paraula, és accions del diari, de treballar cada dia amb la teva graneta sorra per poder millorar el món a través de pau, convivència. Llavors, aquest premi serveixen per una mica empenta, per visibilitzar aquestes tasques que són molt importants. Així que la maldat contagia, bondat també contagia, que altres joves, altres persones també vegin que és una tasca molt important que hem de fer cada una, que no cal que faci activistes, si és cada persona té responsabilitat de treballar per la pau.
No només és aquest reconeixement, com deies, a la tasca, sinó que més diu que la fas independentment de qualsevol interès polític, partidista o religiós. És poc habitual en l'activisme aquesta independència o aquest treball independent?
És que jo vaig patir d'aquestes tipus separacions, no?, per ideologies diferents, no? Jo penso que el pau no s'oleix amb aquestes partidisme o ideologies religioses o qüestions de gènere, o fins gènere, que és algo molt bàsic, però que no, que hem d'unir, hem de treballar per una cosa que és molt important, que és oxigen, i l'oxigen és pau, saps? Perquè si no hi ha pau, ens morim tots. Per tant, per treballar per la pau, llavors hem de ser molt, molt independents de tots.
I com es fa quan s'ha estat víctima directa de la manca de pau?
Potser que una de les raons principals que ara estic treballant per això és aquesta dolor que porto dins meu de patiment de guerra, violència, que no tan sol provoca destruccions de cases i ferits i morts, sinó també un dolor emocional que no se cura, que et queda allà gravat dins del teu cor, que jo a vegades dic que jo tinc hemorràgia interna, que és aquest tipus d'hemorràgia que no saps expressar-lo, el dolor que t'ha provocat la guerra. Llavors, jo per això potser que ara estic insistint moltíssim, perquè aquest dolor és tan fa tant de mal i tan potent és que jo no vull que passi ningú com jo per això. Llavors és com estic constantment conscienciant a qui està al meu entorn sobre aquests valors de convivència, pau, solidaritat, amor, perquè és l'únic que ens quedarà, perquè després el mort és una cosa molt segur, tothom tindrà. I llavors jo el que demano que la gent, pues, que si estan vivint dos dies, que visquin en pau.
Aquesta feina i aquest treball a favor de la pau t'està curant aquest dolor que deies emocional?
M'està curant d'algun sentit perquè sé que els grans poders, aquells que estan fabricant armes, aquells que estan decidint perquè a quin país destruïm més, a quines persones matem més, ara quina ideologia o manera ho utilitzem per manipular més la gent, llavors això no puc canviar, però el que això m'està servint, que el futur de generació és la meva esperança. Llavors arribo a joves, als infants, amb diferents edats en la població i que com a educadora social estic educant, no? Estic educant perquè no repeteixis que no repeteixin aquest tipus de violència una altra vegada. I on arriba a les meves mans, estic fent aquesta tasca i llavors aquesta m'alivia aquest dolor, no? És a dir, vale, Nadia, estàs fent alguna cosa important.
Ho comentaves ara, no? Sembla que la violència torna, no? De diferent manera, però sempre la tenim present d'una manera o d'una altra. Vostè va viure el règim talibà amb la retirada de les tropes soviètiques i ara l'ha vist tornar amb la retirada de l'exèrcit dels Estats Units. Hi ha diferències?
La diferència el que és la misèria de guerra està afectant el col·lectiu més vulnerable, que són dones i infants. Per tant, en tots els dos règims que jo he viscut, el règim de talibans que jo he viscut i ara, les víctimes principals són dones. Però una de les coses que la població europea no s'entenen, perquè totes les culpes donen com a només als talibans. Per mi, les culpes són totes aquelles que provoquen les guerres. Llavors, és com ara no és la causa, el dolor principal de gent afganesos per causa dels talibans. És que portem 50 anys de guerra. Llavors, 50 dir-lo d'anys, dir-lo sembla molt fàcil. Però aquests talibans que veiem és el resultat d'aquestes barbaritats de 50 anys de guerra.
Ha fallat la comunitat internacional durant aquest temps de l'Afganistan, tot i propiciar doncs, un govern, unes eleccions, una constitució?
Sí que han fallat, però no estan només fallant en Afganistan, estan fallant per tot el món, saps? A les Nacions Unides, s'ha creat perquè hi hagi pau i hi hagi drets humans en el món, no? I mira com està el resultat. I cada dia està morint gent en Gaza, està morint en Ucraïna, està morint en Afganistan, està morint en Àfrica, que no parlen ara, que és Sud-amèrica, que no parlen ara. Llavors, tot això és un fallo que no és que només jo ho vegi. Jo crec que una mica que si obrim els nostres ulls ho veiem que està fallant aquest sistema.
Què li demana a la ONU o a la comunitat internacional?
Sí, que, sisplau, que facin la seva feina, que no facin partidisme, no? Que no vegin que aquest és més poderós faig al seu costat, que realment lluitin pels drets humans, que és un llibre sagrat, que és algo molt bonic i molt important, i que realment ho vegin les seves missions, no missions de grans poders. Llavors, això és la meva demanda de les Nacions Unides.
Amb el retorn dels talibans es posava el focus mediàtic a l'Afganistan, després ha vingut Ucraïna i tants d'altres conflictes, ara la franja de Gaza, però podem parlar, com deia, a l'Àfrica, al Sahel, a tants llocs del món. Què ha canviat llavors i quan hem apartat una mica la mirada de l'Afganistan, aquesta mirada mediàtica, què ha canviat especialment per a les dones, quan s'ha deixat de mirar?
És que aquestes dificultats en aquell moment no era tant com és ara, ¿vale? Perquè en aquell moment totes les mirades estaven cap a les dones afganeses, doncs més o menys elles se sentien que algú està parlant de nosaltres, estan mirant de resoldre aquests conflictes i aquestes operacions. Però ara s'ha quedat en la llista de les països oblidats i això és el meu dolor principal, i dic és que no podem girar la cara, hem d'ajudar aquestes dones, hem de fomentar la possibilitat d'educació i formació, no millorar la vida de les afganesos i afganeses a través d'armes, sinó a través de psicòlogues, metges, obrint les fàbriques, perquè ara una de les coses que a mi és molt important, que avui en dia la comunitat internacional diu, és que no podem ajudar Afganistan perquè hi ha talibans. Però aquests talibans, 80% deixaran les seves armes si hi hagin fàbriques, perquè vale, d'acord, que no han vist l'educació i no valoren l'educació. Però sí que valoren la feina, perquè la feina li dona menjar. Per tant, hem d'obrir altres possibilitats que aquestes persones deixin les armes i que vagin a treballar per poder guanyar el seu tros de pa i no oprimir i castigar una població general.
Creu que tampoc ha estat la mateixa la resposta, com dèiem, no? Quan es mira cap a un país i quan es deixa de mirar mediàticament, tampoc ha estat la mateixa la resposta quan hem vist les migracions de l'Afganistan cap a altres països o quan les hem vist a Ucraïna, per exemple?
Sí, aquesta és un altre de les temes molt trist, perquè totes les persones que s'han refugiat, que en teoria la mateixa comunitat internacional els han tret, els han portat a Europa, no? I ara es troben en una situació molt precària, amb molt de dolor, i ahir mateix vaig anar amb el meu cotxe buscant les coses d'una família que avui quedaven en el carrer, que em deien per un dia on anirem, ni jo que sé, que al final on els va portar en un hotel d'entitat o alguna cosa, però pobrets tenien unes robes, unes coses que no es podien portar en aquell centre i he hagut de portar-li a casa meva per guardar. Però és que és tan situació que no podeu imaginar. Una dona a l'edat de la meva mare, amb les llàgrimes dient és que ha escapat dels talibans i aquí em diuen que ara si no deixo el pis i tot això i a mi em posaran una altra vegada policia. Clar, per una persona que fa només, encara no fa 2 anys, perquè aquesta dona només un any i mig està aquí, que fa diferència entre un tipus de violència i un altre. Tots dos li amenacen per policia. Tots dos li amenacen perquè ara vindrà pues, l'advocat o jutge i et portaran a judici, a presons i no sé què, i no sap res dels seus drets. Saps? I això són la meva tristesa molt gran per la comunitat afganesa que han arribat a Europa.
Ens falta cultura de pau davant un món que és injust i és evidentment injust. Ho volem solucionar tot a cop d'armament i d'imposició?
És que cultura de pau és que falta moltíssim, moltíssim. Ah, per exemple, molts joves catalans aquí que estic vivint a Catalunya, no? Donen per guanyat que això que estem vivint aquí és així, ha vingut i que no és necessari treballar per la pau. És que és imprescindible a cada família, a cada barri, a cada comunitat, és imprescindible treballar i fomentar la cultura de pau.
Clar, perquè, per exemple, la violència contra les dones és un tipus de violència que veiem també aquí, no és només a l'Afganistan, de diferent manera, segurament, amb diferents esferes, més o menys visible, però també hi ha violència contra les dones.
Cada 2 per 3 veiem morts de les dones, assassins, nats de les dones. Cada 2 per 3 veiem aquí, saps? Aquí mateix. Llavors, moltes vegades, quan jo en les meves conferències o en alguns llocs menciono coses de tipus de violències o desigualtat que les dones estan vivint aquí, em diuen, bueno, pues vés-te en el teu país perquè ja trobaràs igualtat. I dic, no, és que estic vivint aquí i aquí estem dient que aquí hi ha drets humans, hi ha llibertat, hi ha igualtat de gènere. Per tant, és que no podem comparar les coses bones amb les coses que males, saps? És com, per què no podem veure altres exemples bones? Per què hem de sempre veure que si hi ha pitjors, no podem veure que hi ha millors?
On posem els esforços per canviar aquesta situació?
En l'educació és algo que pot canviar molt, però educació, abans quan jo vaig arribar a Catalunya, quan algú em deia on podem posar focus, com m'has preguntat, jo deia educació, educació. Ara dic que no, educació amb valors ètiques, vale? Perquè ara no necessito que els alumnes treguin bones notes, el que necessito que els alumnes entenguin els valors humans, respecte i accepte tolerància per un a l'altre. Llavors, aquí és el que hem d'enfocar més i treballar més ara, canviar la nostra metodologia d'ensenyança i concentrar-nos més en els valors.
De fet, vostè treballa en aquest àmbit dels valors, amb joves, amb dones, no? Amb diferents col·lectius. A cada entrevista que fa, acostumem a preguntar-li per la seva experiència personal allà a l'Afganistan. Lamenta que hagi de ser així, que hagi de fer-se valer d'un cas personal per poder posar el focus mediàtic en una situació que viu un país des de fa 50 anys?
És per mi molt difícil, però jo sóc un exemple de 15 milions de dones afganeses que ara mateix no tenen ni veu, ni vot, ni nom, ni cognom. Per tant, per mi és molt difícil de poder cada vegada ser imatge i la meva història sigui viva, explicant el que està passant en el món. Però arrel de la meva història podreu entendre moltes històries que no estan explicades. Per tant, és com és un gra d'aquestes grans platges que estan com de forta sorra que no estan visibilitzats. És un gra de sorra que hi estic mostrant.
Quin és l'Afganistan que somia i què hauria de passar per fer-lo realitat?
L'Afganistan que jo somio no li vull comparar amb Europa, perquè no vull que... A cada país té la seva bellesa, no? El meu país doncs, pot ser que no tindrem grans universitats i grans escoles i tot això, però és un món de sàvies dones. Llavors, la filosofia del meu país és molt diferent d'aquí. El que jo estic somiant que el meu país tingués impossibilitats de treball i que ens deixin en pau, que deixin de cultivar mines antipersones a les nostres muntanyes i faltes de muntanyes perquè aquests rius d'aigües baixin i que nosaltres poguéssim utilitzar per les nostres terres i que poguéssim cultivar verdures i fruites i poguéssim viure d'aquest país que és molt ric de recursos naturals i d'aigua i per desgràcia ara hi ha gent afganesos mateixos que estan morint de set i sense aigua perquè totes les aigües que tenim estan desviant a altres països i els cultius que tenim no li podem aprofitar i per mines antipersones, llavors imagina't com està. I que el meu desig és molt simple, que ens deixin viure en pau, ja està.
Creu que hi tornarà?
El meu somni és tornar. O tornar i estar allà en el meu país, perquè jo sempre dic que aquí és un món d'oportunitat per aprendre i el meu país és un nou món d'oportunitat per ensenyar, perquè tot el que estic aprenent aquí, imagina't que pugui ensenyar a tots els infants i joves afganesos.
Segurament la visió que tenim d'Afganistan està marcada per prejudicis i per les imatges que ens arriben en un context molt concret. Què hem de saber de l'Afganistan més enllà del conflicte, d'aquest país seu que ens parlava?
Afganistan és un país molt hospitalari, és un país molt divers de cultura, de les llengües, de música, de tradició oral, saps? És un país molt muntanyós, molt bonic, però la gent no veuen això, saps? Només veuen refugiats afganesos, guerres afganeses, burques, drogues, no sé què, que a vegades quan a mi amb gent em diuen jo em quedo perplex per aquestes visions i estereotips que m'estan dient sobre el meu país.
Doncs amb aquest altre Afganistan ens quedem. Nàdia Golam, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.